A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullant.
Bon dia i bona hora. Avui és dissabte 23 d'octubre i és hora de començar un nou Mans a la sintonia de Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a les 7 del matí, un programa amb molta actualitat de cultura popular i força música. Avui, que ja fa una setmana de la Fira Mediterrània, recollirem les valoracions dels seus responsables. Us assegurem que, malgrat els malgrats, va ser una de les fires més ben celebrades, tant pel que fa a la qualitat del programa com a públic i participació professional. També us parlarem d'una cosa que aquests dies està passant a Salou. Atenció, el primer Congrés Internacional de Balls de Bastons, un sector que ha aprofitat el moment pandèmic per replantejar-se el seu paper i, sobretot, el seu rol de present i de futur. D'estrenes musicals anirem també perquè la cobla Canigó presenta aquesta tarda a les 8 al Teatre Sirvianum de Torelló l'espectacle Pòsters de Músic, un repàs en clau d'humor a la història de les cobles orquestres i sobretot a les vivències dels seus músics. De la tradició llibreria, de la competència de cobles de Sant Martirià a Banyoles o bé de la celebració aquest cap de setmana del Pobillatge de Catalunya, en parlarem aquest matí al Mans.
Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular.
Des d'ara mateix i fins a les 7 d'aquest matí, en Josep Lluís Santiso i Saràs als controls i vies de so, Helena, Miquel i Jesús a la producció i Quim Rullant i Valls a la direcció. Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Mans.
I les primeres notes d'aquest matí les hi posarem amb els Criatures Formació, que aquest vespre podreu sentir a Esplugues de Llobregat dins el festival Arrela't. I amb aquest duet d'Ivo Jordà a la gralla i Marçal Ramon a l'acordió diatònic sentim ara cap vespre per anar, un original de Jordi Molina.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Valorem, per tant, la Fira Mediterrània, doncs, per començar aquest programa d'avui, dissabte 23 d'octubre, la recuperació del carrer, l'augment dels professionals acreditats i un 81% d'ocupació són les fites assolides en la 24a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Una fira que ha posat el focus en la mirada dels joves artistes sobre l'arrel i que ha pujat als escenaris una setantena de propostes, més de 40 d'elles d'estrena. Jordi Foses és el director de la Fira Mediterrània, destacava l'eix central de la Fira d'enguany.
Contents per aquesta mirada jove cap a l'arrel que proposàvem aquest any de Fira Mediterrània. Creiem que ha convençut, creiem que aquest concepte és d'arrel, de mirades, de present, que des de fa 2 anys estem, no?, treballant molt des de l'equip de la Fira, pues està arrelant, no?, i està convencent aquesta mirada sense complexes, doncs, cap a tots aquests materials d'arrel i de cultura popular en un any en què ens hem trobat, a diferència de l'any passat, a mitja fira, obrint aforaments, arribant a aquest 100%, recuperant activitat de cultura popular com l'actuació castellera que no teníem prevista però que s'ha pogut realitzar amb les noves mesures que s'han aprovat per la Covid, i ara hi ha molts desitjos, un any amb més professionals que mai a la fira, més de 1.200 professionals i amb un 81% d'ocupació, i ja dibuixant aquesta Fira Mediterrània 2022 que tindrem del 6 al 9 d'octubre i que celebrarem els 25 anys.
La directora general de Cultura Popular, Adelaida Moya, parlava d'aquesta manera de la necessitat de la fira per al sector.
La fira té una importància estratègica bàsica per la cultura popular, per una banda perquè la posa a la taula, no?, damunt de la taula, la posa en les televisions, a les ràdios, a la premsa escrita, i per altra banda perquè genera aquests circuits que possibiliten la contractació, possibiliten la creació, possibiliten el contacte entre artistes, entre el món associatiu de la cultura popular, i d'aquí surten sempre propostes engrescadores i amb una qualitat altíssima, com és el cas de l'espectacle inaugural que vam poder veure, no? Per tant, jo espero que la fira continuï, que la fira creixi i que la cultura popular sàpiga aprofitar aquesta finestra d'oportunitat que representa la Fira Mediterrània.
La fira tanca ara la mirada posada en la 25a edició, que ha de ser la de la recuperació, per un costat, i la d'un aniversari, aquests 25 anys rodons, del que s'ha convertit en el màxim aparador de la cultura d'arrel contemporània, i a més, amb la celebració molt esperada també a Manresa, la capital del Bages. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa. L'any que ve, que ha de ser aquesta Fira Mediterrània, amb què coincideix?
Home, amb el 2022, aquests 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola a la ciutat, i a més ha de ser aquests 25 anys de la Fira, que hem de recuperar el carrer perquè Manresa torni a bategar.
Aquesta edició, per tant, tanca amb la il·lusió d'aquesta celebració d'aquests 25 anys de Fira Mediterrània, que se celebrarà, apunteu-vos bé la data, del 6 al 9 d'octubre del 2022, amb el desig que es pugui recuperar l'activitat al carrer. I coincidint amb aquesta efemèride a Manresa dels 500 anys de l'estada en la ciutat de Sant Ignasi de Loyola.
Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
Canviem totalment d'escenari i ens anem fins a Salou, perquè aquest cap de setmana s'hi celebra el primer Congrés Internacional de Balls de Bastons. En parlem amb el president de la Coordinadora de Catalunya, l'Adrià Ortiz. Bon dia, Adrià.
Hola, molt bon dia.
Un primer congrés internacional que m'imagino que arriba en un moment necessari.
Sí, de fet, ens hem plantejat durant més de 2 anys, sobretot en aquest últim any, si aquest congrés havia de tirar endavant o no havia de tirar endavant, precisament perquè s'ha estat organitzant enmig d'una pandèmia, no?, amb la situació social que correspon. Però precisament per això vam decidir, entre altres, tirar-lo endavant. En un moment en el que les colles no han pogut trobar-se, algunes fins i tot no han pogut ballar per la seva festa major o per les seves festivitats, creiem necessari que existís, que hi hagués aquest congrés, precisament per animar-les, perquè tinguessin un objectiu o una fita per la qual tornar als assajos i tornar-se a trobar. I bé, tot va en la línia de que s'està complint, vaja, i que amb les noves mesures, doncs, aquesta tarda tindrem la que està cridada a ser la trobada nacional més gran de tota la història, no? Per tant, aquest primer objectiu, o un dels primers objectius que teníem, que era reanimar les nostres colles i que es tornessin a trobar, doncs s'està duent a terme, i a més amb una... amb un ambient d'un caràcter ple d'il·lusió, d'emoció i bueno, ganes del final, no?, de retrobar-se després de 2 anys sense activitat nacional, pràcticament.
Cal dir que hi ha l'apunt de congrés internacional. Ens imaginàvem que potser, si algú s'ho pensava, que l'àmbit o el factor bastoner és només català. Error!
Sí, de fet, el ball de bastons o els balls amb bastons són presents a tots els continents habitats del planeta, estan estesos, diguem-ne, a molts països molt diferents, i al final cal destacar que, de fet, aquí a la península Ibèrica tenim unes danses amb bastons impressionants, moltes d'elles amb força similituds, també amb les seves diferències, i que sembla, bueno, sembla que només mirem cap endins, no? Però precisament per això està aquest congrés, no? Per mirar més enllà de Catalunya i adonar-nos de que la península Ibèrica, tot el que és l'estat espanyol, Portugal, també Andorra, part de la Catalunya Nord, però també al sud de França, la part basca, d'Euskal Herria, està plena d'aquestes expressions amb bastons, no? Danses amb bastons, i bueno, de fet estem parlant de centenars, centenars i centenars, pràcticament per sobre del miler, de grups que dansen amb bastons en algun moment o un altre al llarg de tota la península Ibèrica. Per tant, doncs, bueno, de fet és el primer cop que ens trobarem tots i totes, que ens estem trobant tots i totes en un mateix indret, no? Des de Portugal a la Rioja, Euskal Herria, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Extremadura, País Valencià, m'estic deixant Cantàbria, no ha estat possible que vingués Galícia, però també hi som presents de forma virtual, vull dir que al final tot el panorama del ball de bastons o balls amb bastons a la península Ibèrica estan ara mateix aquí concentrats a la ciutat de Salou.
Aquesta ciutat de Salou que acull, com dèiem, aquest congrés, aquests testimonis que hi seran presents, i alhora, així és per sobre, no?, el tipus de comunicacions que heu treballat o que es posaran sobre la taula, sobretot a partir d'avui mateix, d'aquest mateix dissabte, el fet de la dona i el ball de bastons, la recuperació, la nova creació, perquè s'estan fent moltes recuperacions, s'estan reimaginant també la posada en escena de l'àmbit bastoner, així com un munt de material d'edicions al voltant de l'àmbit bastoner, ja sigui amb llibres, amb jocs, una bona salut. Aquestes són les línies principals pel que fa a les comunicacions, a treballar aquests dies?
Sí, de fet, nosaltres teníem molt clar que la mostra era necessària, és a dir, veure com dansen altres grups era molt necessari, però també érem conscients de que el Congrés no podia quedar-se aquí. De fet, no era la intenció. Havia d'anar a treballar tot el camp científic i divulgatiu sobre el ball de bastons, no? Aleshores, doncs, hi ha diferents tipus d'actes al llarg del dia d'avui i també de demà, i també van haver-hi ahir, divendres, separats en el que són les actuacions, per tant, les mostres que comentava al principi, però després tota una sèrie de comunicacions dividides en diferents àmbits. Ahir vam estar parlant de l'origen i la indumentària dels balls de bastons a la península Ibèrica. Avui hi ha temes molt interessants com la relació del ball de bastons amb la dona o amb la religió, la incorporació, el que deies tu, la recuperació i nova creació, la importància de la música en el ball de bastons i temes també molt interessants de demà, per exemple, del ball de bastons i altres capacitats. Realment som una dansa integradora, inclusiva, són temes que ens plantejarem demà, després per acabar, doncs, com no podia ser d'una altra manera, amb els reptes del segle XXI en el ball de bastons, no? A part d'aquestes comunicacions, doncs, hi ha presentacions de tot tipus, des de jocs de taula creats per la coordinadora de Ball de Bastons per apropar el Ball de Bastons des d'un vessant més des de l'oci social, sobretot venint d'una pandèmia, doncs, que hem estat tancades, per què no, doncs, a través de l'oci. També hi ha presentacions de llibres que es presenten per primer cop aquí en el Congrés i després tota una part que és impressionant i, a més és la primera vegada que es veu, no?, tot el que és el ball de bastons en les noves tecnologies, en la realitat virtual. Tenim des d'un programa creat específicament per fer coreografies de ball de bastons, per fer reculls de coreografies, per poder inventar noves coreografies amb els dispositius electrònics, però també tota una part de realitat virtual en el que pots viure i sentir en totes les dimensions què veu o què sent un bastonera en fer la seva dansa. Per tant, tot un gamatge de propostes que van més enllà de la mostra i que pretenen, doncs, marcar un abans i un després en el ball de bastons, ja no només a Catalunya, sinó a nivell peninsular. I fer un últim apunt, no?, al final també per què hem creat aquest congrés, no? Venen experts i expertes de tota la península, més enllà de dansaires i músics. I la idea és que hem trobat i estem treballant la manera, estem treballant plegades, de col·laborar a partir d'ara, que el Congrés no sigui un bolet, sinó que vagi més enllà d'aquesta primera edició i que puguem col·laborar totes les regions de la península per futurs esdeveniments o possibles candidatures.
D'alguna manera, viurà un dels moments segurament més participats en aquesta trobada nacional que es fa avui, dia 23. Una trobada que començarà amb la confecció d'una catifa.
Sí, de fet, la catifa estarà a la Federació de Catifaires, i això també és important de deixar-ho clar. Hem volgut que aquest congrés també sigui una plataforma on les federacions i els grups de cultura popular, més enllà del Vall de Bastons, s'hi puguin trobar, i aleshores doncs, diferents federacions venen a fer a donar un cop de mà. La Federació de Catifaires des de divendres estarà creant una catifa gegant amb temàtica bastonera. El dissabte al matí continuarà fent aquesta catifa i una segona catifa, perquè a la tarda es desfarà la primera catifa, la catifa gegant, executada per 8 dansaires representants de cadascuna de les parts de Catalunya, que executaran els 9 balls de Catalunya davant de les 7 persones, aquesta tarda mateix, les 7 persones que seran homenatjades pel seu recorregut, per la seva dedicació al Vall de Bastons al llarg de la seva vida. Aleshores, catifes, desfeta de la catifa, reconeixement a les personalitats del Vall de Bastons i després ja sí, anem a la cercavila, anem a l'actuació final amb més de 80 grups d'aquí de Catalunya, també de fora de Catalunya, i també destacar, més enllà dels grups que venen de fora, que és la primera trobada que està oberta a tots els grups de balls de pastorets de Catalunya. Estem parlant de balls amb pals, amb bastons. No podíem obviar a l'altra família de danses amb bastons, que són els balls de pastorets aquí a Catalunya, que, per tant, doncs, ompliran el passeig Jaume I, com deia al principi, en la trobada més gran de tota la història. Teníem una fita de 73 colles el 2009 a Barcelona. Avui aquesta fita quedarà enrere i la superarem amb més de 80 grups de ball de bastons vinguts d'arreu. S'espera que sigui la més representativa que s'hagi vist mai, sobretot en termes també internacionals.
Bueno, carregades. Què calculeu? Xifra, quanta gent hi haurà?
Ara mateix tenim com a mínim estem parlant del voltant de 2.000 persones concentrades al passeig Jaume I.
Doncs serà una bona imatge per il·lustrar precisament el moment que viu l'àmbit bastoner i coincidint, o fent-ho coincidir expressament amb aquest primer Congrés Internacional de Balls de Bastons i la 46a Trobada Nacional que es fa a Catalunya. Recordeu, des d'ahir mateix i fins demà diumenge a Salou, en els diversos espais, ja sigui al Teatre Auditori, a la Sala Mediterrània, al Passeig, quan és en el carrer, a la plaça del Tas, plaça de les Comunitats, etc.
Permetem afegir només una cosa, de donar les gràcies, i això és imprescindible perquè sense ells i elles no hagués estat possible, més enllà de voluntaris, voluntàries, a Difolc o Associació Saliou, les nostres edicions, i som la grossa que han estat al capdavant ajudant-nos des de l'empresa privada, però també i sobretot, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Diputacions, a més de l'administració local de Salou. Sense elles i ells no estaríem parlant ara mateix. Per tant, gràcies, us convidem a venir, que encara tenim els grans actes aquesta tarda i demà continuaran, i res més, visca el Vall de Bastons, ara i sempre.
Mans, de l'arrel a la plaça.
Thank you.
Aquesta era Magma de Colors, sardana de Lluís Alcalà amb la Cobla Bohèmia. Així hem posat música al Mans.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
I ara us volem portar, us volem parlar d'una campanya de micromecenatge que es du a terme a la plataforma de Tot Suma, i és que els llibres de la Trio de Llibreria s'han plantat i volen una casa nova i decent. Bé, alguna cosa així. Se'ns ho explica en Lluís Marmi de la Trio de Llibreria. Lluís, bon dia.
Bon dia.
A punt un micromecenatge a través de la plataforma Tot Som. Explica'ns per què.
Molt bé, perquè els llibres de la Trio de Llibreria mereixen i volen i desitgen, i fets se m'han manifestat, així que volen anar més correctament amb un remol. Volen és crear una mena de bibliobús, però que sigui llibreria, que permeti més còmodament visitar, transportar els llibres, inclús remenar-los pels clients i per tothom.
Serà una manera fàcil per tu i pels llibres per poder-se desplaçar, està clar.
Sí, i també per la gent, perquè la idea és que sigui com un espai que puguis entrar més fàcilment, perquè de vegades a les fires, doncs, amb els carpes i això, acabes sent quasi bé una miqueta més complex, i que sigui més còmode poder remenar.
I si plou ja?
Si plou i fa vent, que aquesta és de les altres històries, o si hi ha un correfoc, permetrà tancar ràpidament quan passi un correfoc foc per davant, que no es caminin els llibres, que és important.
Perfecte. A través de Tot Suma, aportacions m'imagino de tot tipus, com sempre amb aquests micromecenatges, i 15 dies a partir d'ara?
Sí, 40 dies.
Ah, 40 dies.
Es deixen molts dies, per tant, molt bé, i evidentment llavors amb moltes possibilitats de tenir diferents gratificacions, des de posar el nom al remolc fins a beneficis per a l'hora de la compra.
Doncs que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio, Mans. Catalunya Ràdio, ets Mans, ets festa.
El món de les cobles i les orquestres sempre han donat molt de si. Les vivències personals dels seus músics avui en dia encara s'expliquen com grans anècdotes i dona per llargues sobretaules, explicant moltes coses que, si no són certes, a vegades són ben trobades. Moltes vegades barrejant aquestes veritats amb mitges mentides. Bé, en tot cas, la cobla Cani Go, aquesta tarda a les 8, estrena al Teatre Sirvianum de Torelló l'espectacle Pòsters de Músic, un espectacle fet en clau d'humor i que explica aquestes anècdotes, entre moltes d'altres. En parlem amb en Xevi Capdevila, responsable d'aquesta formació, la Cani Go. Xevi, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora, què tal?
Pòsters de Músic, sí. Evidentment és un joc de paraules, però sí. Què ens explica aquests pòsters de músic?
Hem vist que les orquestres anualment o de tant en tant fan els pòsters, no? Per anunciar-se de publicitat. I és un bon recurs històric per saber de com anaven, quines formacions hi havien, i com que el nostre espectacle va de la història d'una orquestra, ens hem basat molt en els pòsters que feia la formació per anar-se anunciant durant els anys des del que la van fundar fins aquí. I també hi ha una mica el joc de paraules de pòsters de músic, perquè durant l'espectacle explicarem d'on surt aquesta dita.
Escolta'm, ens hem de plantejar que és un espectacle gairebé antropològic en clau d'humor?
Sí, seria, està molt ben definit. Sí, sí, sí. Passa que és una mica la història, està basada en la història de l'Orquestra Canigó, però que podria molt ser la història de qualsevol orquestra d'aquestes que es van fundar als anys 20, anys 30 i que no van arribar a ser mai grans orquestres i com han hagut d'anar a trompicons i han anat resistint fins ara, no? I quins canvis han hagut de fer i quines adaptacions s'han hagut de fer. I a més ho fem d'una manera a través d'un personatge que representa que va estar a la fundació de l'orquestra i que ho explica ell de la seva manera, algunes coses inventades i altres mal recordades, que també és com ens arriba la història i moltes anècdotes de l'època, no? Que són així... Científicament no serien potser molt, molt allò, al punt, no?
En Pere Flautes, sí. Un músic veterà, ja gairebé, diguem-ne, les últimes hores, i sí. Que el que fa que és recordar què havia sigut la Canigó, o gairebé podríem explicar la Canigó com a exemple, no?, d'aquestes orquestres.
Exacte. Sí, sí, és la Canigó com a exemple, eh? Perquè són orquestres que van néixer en una època on a Catalunya i sobretot al parlar de la Barcelona culturalment estava en un moment molt àlgid. O sigui, abans de la Guerra Civil, Barcelona era un punt europeu on sobretot la música lleugera i moderna i això era una referència, no? I totes les orquestres de poble bevien una mica d'aquí i després hi havia moltes ganes de fer cosa moderna. O sigui, la paraula moderna surt amb la majoria de pòsters que hem trobat de les orquestres d'aquella època, insistien molt en que feien música moderna. I una manera de dir-ho és dir que eren orquestres de jazz, que en realitat poc jazz feien, no? Però era una cosa moderna. Després teníem l'obsessió de fer música moderna.
Quin tipus de repertori heu seleccionat per l'espectacle de la Canigó que estrenareu avui precisament a les 8 del vespre al Sirvianum, a Torelló?
Sí, exacte. Bueno, el repertori també va conforme doncs, a la història, no? Comencem a la fundació als anys 30 i després... Que la Canigó es va fundar com a orquestrina, no com a cobla. Després doncs, toquem en format orquestrina el Beguín de Beguín, la Comparsita, el Pastit d'en Pasqual, peces de l'època que eren modernes en l'època. No? O sigui, el que hem anat fent és tocar música moderna, sempre, tot és música moderna, però de l'època. Que el nostre lema de l'espectacle és que la música sempre és moderna si ets tu qui viatja en el temps.
I per cert, aquest viatge amb què acaba?
No pot acabar d'una altra manera que amb l'estrena d'una peça. Una cançó que ha composat en Marc Serrats, el guitarrista, que la cantarà la Laia Pedrol, uh-huh. I que bueno, és i l'arranjament de cobla amb llenguatge modern.
Atenció, ara estàs apuntant aquestes col·laboracions de l'espectacle. Laia sí. Pedrol, sí. Una gran glosadora, s'ha de dir, també, i en aquest cas va com a cantant i amb el pandero, en Marc Serrat, de la guitarra, una persona en Marc, que l'hem vist en diversos projectes, l'Eduard Pujol sí. cantant, en Marc Casanovas, i en Xavi Lozano, també cantant. Déu-n'hi-do, sí. Acompanyats així, realment és un format d'orquestra-orquestra.
Sí, perquè hi ha un moment que passem pels balls de Festa Major, no? I les festes majors, crec que una bona manera de parlar de les festes majors és a través del llegat que ens va fer la Trinca del seu disc Festa Major, que va editar l'any 1970. Uh-huh. I després hi haurà tres cantants actors doncs, que cantaran dos dels temes d'aquest disc i per il·lustrar una mica l'etapa aquesta de les orquestres de Festa Major dels anys 50, 60 i quina textura tenien. Tot i així... Hem volgut respectar molt les formacions que ha anat tenint l'orquestra des dels inicis fins ara i el repertori, el que sí que perquè pel públic se li faci més passable, diguem-ne que els arranjaments els hem donat una pàtina una mica més, no moderna, però sí actualitzada, no? Perquè a vegades els timbres estem acostumats a ara sentir un tipus de timbre i si sentíssim com sonaven les orquestres d'abans ens sonaria potser una mica estrany.
Te toca fer d'actor, també?
Sí.
Tu,
sí,
tots, sí. Una mica...
Bàsicament jo, sí.
És un monòleg interior? Sí. És un monòleg... Què és?
Bueno, Pere Flautes, eh? En Pere Flautes és aquest senyor que va veure una mica com sortia la cobla, com es va fundar i ha anat aguantant fins al punt que ja quasi bé quan bufava se li escapava el vent per les dents postisses, no? I després aquest senyor, que li queda pocs anys de vida però encara se'n recorda algunes coses, ens va explicant anècdotes i merdes d'aquestes. Bueno, i el que no se n'en recorda del tot s'ho inventa.
Pere, explica'ns alguna anècdota.
Bueno, esclar, és que si explico anècdotes fos spoilers una mica, no?
Va, una mica, però... doncs apunti, cap on va la cosa.
Jo explico que un dia ens vam quedar a dormir en una casa de pagès, perquè abans ens quedàvem a dormir a les cases de quan anàvem a tocar, no? I tornant del ball de nit hi havia una... vam veure un tall de cansalada sobre la llar de foc, i un dels músics, que sempre era un carpante que s'ho menjava tot, es va menjar la cansalada aquesta, no? I l'any demà al matí el pagès va dir, hòstia, aquí no hi havia un tall de cansalada, que l'heu vist? I tots, no l'hem pas vist, ens van fer els suecos, saps? I resulta que el pagès diu, hòstia, quina llàstima, perquè aquest tall de cansalada m'anava molt bé per calmar-me les morenes.
Molt bé, Pere, doncs el podrem sentir aquesta tarda.
Sí. Ara
Xavi també, exacte. Sí.
Tot això que explica en Pere són anècdotes que hem sentit, perquè en la Canigó hi ha uns, els que són més ganàpies, doncs, que vam començar a tocar de molt joves, vam conviure amb la gent d'aquesta època, no? I aquest tipus d'anècdotes són les que ens explicaven. Vull dir que no hi ha res inventat.
I aquesta és lleugera.
Aquesta és lleugera i en l'espectacle seran d'aquest estil. Perquè n'hi ha que no es poden... S'hauria de fer un espectacle per...
Nocturn, públic,
sí.
Públic adult.
Aquest espectacle és per tots els públics i després hem moderat. Hem moderat les anècdotes. I també per respecte a les famílies. Perquè, és clar, estem parlant d'una cobla que és de Torelló, estrenem l'espectacle a Torelló i...
Pot ser que algun dels músics inspiradors sigui a la platea aquesta tarda?
No.
Ah.
No. Perquè, malauradament, han traspassat la majoria. Ara, fills, nebots i parents, podria ser. I com que surt algun nom, doncs val més això, no, que no apretar gaire, tampoc, no estirar la corda. Però jo crec que un dia algú ha de fer un anecdotari d'orquestres d'aquestes sense filtre, perquè, bueno, aquí també hi ha una pel·lícula que, com deia abans, si fos a Amèrica, Hollywood ja hauria fet una pel·lícula al respecte.
Exacte, hauria explotat tot. Doncs, Xavi, escolta, que tingueu molta sort, moltíssimes ganes de veure aquesta proposta. Recordem Pòsters de Músic, que serà aquesta tarda l'estrena al Sirvianum a les 8 del vespre, al Sirvianum de Torelló, on la Canigó hi té la seu. Xavi, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant.
El Bosc és el nostre supermercat. El tenim al costat de la cabana. De vegades hem d'empaitar el dinar, però això ens obre la gana. Som experts, recol·lectors, collint herbes, no val a badar. Cal conèixer acabat de collir i no ens cal fer reciclatge.
és fresc, tot és fresc i he acabat de collir.
No busquis més, no t'imatis.
Tot és fresc, tot és fresc i he acabat de collir.
I a més, et surt gratis.
Va ser ràpid i un superatleta. Cal seguir la paleodieta. Per ser forta i fer de paleta, has de fer la paleodieta. Els moderns que van en bicicleta també fan paleodieta. Per volar com una oreneta, has de fer paleodieta. Per la mama que encara dona teta, recomana paleodieta. Terços baixos, folre i enxaneta, només fan paleodieta. Tot és fresc, tot és fresc i he acabat de...
Tot és fresc, són les dues princeses barbudes des del treball La Bona Vida. Atenció, perquè a les dues princeses barbudes les trobareu demà al matí en concert a la Monumental, a Barcelona.
Fins a les 7 del matí, Mans.
I acabarem amb un parell de propostes, la primera de Cobla. Banyoles celebra aquests dies la festa de Sant Martirià, una festa molt marcada per l'àmbit sardanista. Avui hi ha ballada amb la Salvatana a migdia a la Passa Major. Poc després, la principal de la Bisbal farà concert amb la presentació d'un doble CD amb peces estrenades en l'històric concert de Sant Martirià, de música per a cobla. A la tarda, cercavila de festa major i a la nit competència d'orquestres amb la Salvatana i la principal de la Bisbal al Pavelló de la Draga. Demà diumenge segueix amb el concurs de colles al dematí, vàlid per a la Lliga Nacional d'enguany, i competència de copes a la tarda amb la participació de la ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana. Dilluns acabarà la festa major de la Sardana Banyolina amb el gran concert de la festa de la música per a copla al matí i a la tarda triple audició amb les coples, la principal de la Bisbal, ciutat de Girona i Salvatana. I acabarem explicant-vos que aquest cap de setmana la població de Seva, a Osona, viu un fet que potser passa molt desapercebut, però que és importantíssim pels municipis que avui encara escullen hereu i pubilla. És la selecció de l'hereu i la pubilla de Catalunya i tot el seu seguici. Ens ho explica el president de l'entitat Foment de les Tradicions Catalanes, en Gil Vilarrassa.
Doncs després d'haver estat un any pràcticament parats i d'haver hagut de prendre la decisió de posposar la vigència dels títols dels hereus i les pubilles, per fi podem retornar una mica a aquesta normalitat i podem celebrar per fi l'elecció de l'hereu i la pubilla de Catalunya, que l'any passat no es va poder celebrar. I d'entre tots els hereus i pubilles dels diferents pobles de Catalunya, triarem aquest cap de setmana l'hereu i la pubilla de Catalunya i també l'hereu i la pubilla de les comarques barcelonines, els de les comarques gironines, tarragonines i lleidatanes, que seran els representants nacionals durant tot l'any que ve per endavant. Llavors els actes han començat aquest matí amb la rebuda de tots els hereus i pubilles vinguts d'arreu de Catalunya aquí a Seva, que és la població anfitriona que aquest any acull aquest certamen nacional, i tot seguit, després d'aquesta benvinguda, han començat els exàmens escrits i orals per tal d'escollir aquests representants nacionals. Llavors, tal com deia, hi ha una part de l'examen que és un examen escrit, on se'ls fa tota una sèrie de preguntes doncs, de cultura general, d'actualitat, d'història, de geografia, una mica doncs, per conèixer els coneixements d'aquests candidats, i després doncs, es passa a una segona fase, que és un examen oral, on s'examina aquests hereus i pubilles davant d'un tribunal, d'un jurat, doncs, que els fa tota una sèrie de preguntes per mirar doncs, com es desenvolupen i de quines aptituds tenen a nivell de comunicació, etc. Llavors, al vespre, hi ha el sopar de gala, que és un sopar doncs, on els hereus i pubilles que ara acaben el seu mandat doncs, tenen l'ocasió de poder-se acomiadar davant de tots els seus companys. És un sopar doncs, que calculem que tenim previst doncs, que hi haurà entre 250 i 300 persones. Demà al matí, el diumenge, comencen els actes doncs, amb una inauguració d'una majòlica, d'un petit monument commemoratiu de la festa, i després doncs, anem tots cap a Cercavila, cap al lloc on es fa l'acte, on es fa l'acte de proclamació dels nous candidats hereu i pubilla de Catalunya, i també l'hereu i la pubilla de les comarques barcelonines, l'hereu i la pubilla de les comarques gironines, tarragonines i lleidatanes, que són els representants del pubillatge nacional, que tenen l'encàrrec doncs, de representar la cultura catalana arreu de Catalunya durant tot el 2021 i fins doncs, a l'elecció del 2022.
Mans. I d'aquesta manera acabem. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més al Mans. Un programa més us hem ofert amb Josep Lluís Santiso Sarassa, Helena, Miquel Jesús i Quim Rutllant i Valls. Com sempre, un plaer aixecar al matí, aixecar aquest dissabte al matí. Nosaltres us oferirem més Mans i succedanis a Catalunya Ràdio, on l'Arrel continua amb més programes. Cada dissabte a les 7 de la tarda a www.catradio.cat/sardanes hi trobareu el Sardanet. El musical del Mans, el diumenge a les 5 del matí a Catalunya Ràdio, i EICAT els dimarts a les 10 de la nit. Únic en Mans amb totes les novetats del folk. I acabarem amb una sardana, ara sí, de Dani Gasulla. És Broll d'amistat, amb la copla Bohèmia. Que tingueu molt bon cap de setmana.